Avui, a l'espai Els drets no tenen edat, parlarem de l'atenció digna a les persones grans. El primer article de la Declaració Universal dels Drets Humans diu: «Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets. Són dotats de raó i de consciència i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres». D'aquest article en neix el concepte de dignitat que forma part del preàmbul de la majoria de lleis, especialment les que tenen com a subjecte les persones amb algun grau de discapacitat o dependència. Per parlar dels valors dels drets, de la importància que tenen com a eina de prevenció, de conèixer-los, de defensar-los, avui tenim amb tots nosaltres la Maria Eugènia Sala i en Ramon Sans, tots dos membres de la taula comarcal de l'Alt Empordà i del Consell de la Gent Gran de l'Alt Empordà. La raó per la qual és important conèixer els drets, s'ha concretat amb el document Atenció digna a les persones. Què ens en podeu explicar?
Doncs bé, de l'aspecte dels drets, el seu desconeixement és un dels factors que predisposa per la seva vulneració. Per una part, la persona afectada no identifica aquesta vulneració del dret per ignorància i la persona que el vulnera no és conscient del deure que té de respectar-ho. De fet, sempre que hi ha un dret, algú té que cobrir aquest deure de respectar aquest dret. No? En el primer cas, és imprescindible conèixer quins són els drets. Sense aquest coneixement, poden no ser reivindicats per pròpia ignorància. Si coincideix amb un desconeixement per l'altra part, el risc de vulneració és molt alt i queda a la bona voluntat de les parts. No? És per aquest motiu que des de la taula per la defensa dels drets es considera que cal actuar en diversos nivells. Per una part, informar a la població, principalment a la població més vulnerable, i també a les famílies. I respecte als professionals, formar aquests professionals en el coneixement d'aquests drets. Aquest és el motiu pel que, junt amb professionals de diferents institucions d'atenció a la discapacitat, s'ha elaborat un document que, amb el títol d'Atenció digna a les persones, reflexiona sobre la no discriminació per raó d'edat, sexe, orientació sexual, religió, opinió, el dret a la intimitat, a la confidencialitat, a l'autonomia entesa com un dret per poder prendre les pròpies decisions i assumir els riscos i, per tant, rebre tota la informació de qualsevol qüestió que l'afecti personalment, sigui sanitària, financera o de qualsevol tipus. El dret a l'assistència legal de les autoritats públiques i, per tant, el dret a ser protegit de qualsevol forma de maltractament, ja sigui en els àmbits de la parella, familiar, l'àmbit públic o l'assistencial. Actualment s'està definint la seva difusió per fer-ho arribar tant a les persones afectades com a les famílies, com hem dit abans, i també als professionals.
D'acord, doncs tenim drets, però què fa que un dret sigui realment efectiu? La responsabilitat personal, la llei que l'empara, la cultura, la societat, la voluntat política...
Existeixen moltes lleis que regulen els diferents drets. El denominador comú a les diferents lleis, com s'ha esmentat a l'inici, és el respecte a la dignitat de les persones, entesa aquesta com el respecte als valors, a les prioritats i preferències de cada persona. Cada vegada la societat és més plural i diversa i cal un esforç d'adaptació i de tolerància que garantitzi el respecte a aquesta diversitat cultural, religiosa, sexual, política, tal com hem esmentat, no? Sempre dins el marc de la legislació de la que ens hem dotat, no? I que permet regular les situacions conflictives, tant des de l'aspecte personal com institucional. També és important el coneixement d'aquests drets per poder-los defensar, reclamar. Si no els coneixem, reclamem, reivindiquem, tot i que una llei ens empari, no seran reconeguts. Cal un empoderament i coneixement per poder-los fer efectius, els drets.
I ens podríeu explicar on poden ser vulnerats aquests drets?
Els drets de les persones poden ser vulnerats en diferents àmbits. I un d'aquests pot ser el de l'atenció social, per exemple, en el marc residencial, així com en el marc sanitari, no? En aquest àmbit concorren persones grans en situació de molta vulnerabilitat, generalment degut a circumstàncies de dependència, a problemes de salut, de vegades amb poca o nul·la estructura familiar i amb un entorn organitzatiu amb molta sobrecàrrega laboral, amb molta rotació de personal, amb clara afectació a la formació en drets i que podria tendir a la sobreprotecció de les persones, no? També es pot donar una vulneració de drets en l'entorn familiar, amb conductes sobreprotectores, paternalistes, amb molt bona intenció, però que són limitants dels drets. També les institucions poden vulnerar els drets, no? Per exemple, en temes d'accessibilitat, als serveis com l'atenció no presencial de moltes entitats, a la pròpia administració pel que fa a la gestió de la dependència, no? També cal tenir present els mitjans de comunicació, on sovint s'utilitza un llenguatge que reforça els estereotips negatius vers les persones grans. Per tant, els drets poden ser vulnerats en molts diferents àmbits diferents.
I parlant de vulnerabilitat, podríeu dir-nos com condiciona la vulnerabilitat a l'accés real als drets més bàsics i quines situacions pot generar?
Doncs bé, des de la taula comarcal pels drets de les persones grans, considerem que els maltractaments d'aquestes persones sovint deriven de situacions de diversitat funcional o discapacitat i, per conseqüència, de dependència d'aquest col·lectiu, que generen situacions de vulnerabilitat. Aquestes predisposen a una violació dels seus drets i, per tant, a situacions de maltractaments. No són exclusives de persones d'edat avançada i, per aquest motiu, en aquesta taula s'inclou també la defensa dels col·lectius relacionats amb la discapacitat. En el nostre entorn, en formen part també tant MIFES com ALTEM. Hi ha una llei estatal del 2006, anomenada Llei d'Atenció a les Persones en Situació de Dependència, que no s'està aplicant de manera adequada, tant pel retard en les actuacions com en la rebuda d'aquestes prestacions. L'any passat, 2024, a Catalunya varen morir més de 9.500 persones pendents de ser avaluats per accedir a aquesta llei de la dependència o rebre aquestes prestacions. La xifra més alta de l'estat espanyol i, en particularitat, amb la particularitat que Girona és el territori amb més demora. Aquestes esperes poden arribar a ser més de 3 anys. 3 anys amb persones d'una edat avançada, doncs, com podem entendre, té un impacte molt gran i fa, doncs, que molts no arribin a assolir aquesta avaluació o aquests drets que li marca la llei, no? És per aquest motiu que des de la taula comarcal pels drets de les persones grans creiem que aquesta dificultat d'accés a les prestacions es podria considerar un maltractament institucional. O sigui, existeix també el maltractament per part de les institucions, com ha passat, doncs, amb les entitats bancàries o en altres àmbits, doncs aquest és un maltractament institucional. Motiu pel qual s'ha posat en marxa una iniciativa que té com a finalitat recollir signatures que tenen la intenció d'exigir el compliment d'aquesta llei de la dependència, fer-ho arribar al Parlament de Catalunya perquè prenguin les mesures pel seu compliment.
Creieu que els mecanismes institucionals actuals són suficients per protegir els drets o cal una defensa més comunitària i col·lectiva, potser?
Sí, cal una defensa més comunitària i col·lectiva. Tal com ha comentat ara en Ramon, els drets s'han de defensar. I els Consells de la Gent Gran de les comarques de Girona, agrupades amb una associació intercomarcal de Consells de la Gent Gran, tenim previst defensar davant el Parlament de Catalunya el compliment de la llei de la dependència amb aquesta recollida de signatures de la qual n'acabem de parlar, no? És importantíssim fer arribar en els nostres representants polítics la necessitat del compliment de la llei de la dependència, no? I aprofitar com acció comunitària totes les accions que des de la mateixa societat podem fer Per exemple, el divendres 13 de juny a l'Alt Empordà, la nostra comarca, tornarà a caminar pels drets de les persones grans i de manera simultània a 7 municipis de la comarca, a Figueres, a Roses, Castelló d'Empúries, la Jonquera, l'Escala, Llançà i Peralada, caminarem persones de totes les edats, junt amb els joves de les escoles i dels instituts de la comarca, en defensa dels drets de totes les persones. No? La caminada s'emmarca en les accions amb motiu del Dia Internacional contra els maltractaments a les persones grans. Són accions de caràcter comunitari i col·lectiu.
Perfecte. I quines eines legals tenim al nostre abast que ens garanteixin realment el respecte per l'autonomia, els valors i les voluntats personals al final de la vida?
Doncs fins ara hem parlat de situacions en les que la persona pot decidir i està en condicions de prendre decisions, de reivindicar i d'empoderar-se. No? Però es poden donar circumstàncies en què no estem en aquestes condicions, com per exemple per una malaltia tindre una manca de consciència de forma aguda o per una malaltia mental crònica sobrevinguda, com pot ser una demència. En aquestes circumstàncies existeix una llei que regula com reflectir de manera anticipada la nostra voluntat perquè aquesta sigui respectada en cas de no poder decidir perquè en aquell moment no tenim les capacitats per fer-ho. Aquest document és conegut com a testament vital o document de voluntats anticipades i permet, sempre que respecti la llei, obligar el seu compliment per part dels professionals que es vegin implicats en aquesta assistència o familiars. No? Existeix un registre centralitzat en l'àmbit estatal perquè aquest document sigui accessible en cas de precisar accés al mateix de manera urgent. O sigui, des de qualsevol centre assistencial es pot accedir a aquestes voluntats anticipades. Cal, però, demanar de manera voluntària la inclusió del document en aquest registre. El document es té que formalitzar, existeix la llei marca com formalitzar-ho, i es té que registrar perquè sigui accessible. La millor manera d'elaborar aquest document i de conèixer tot aquest procediment és fer-ho amb l'assessorament d'un professional sanitari, metge o infermera, el més adient, o treballador sanitari. El més adient seria fer-ho amb l'equip assistencial de l'àrea bàsica, que és el que ens coneix perquè és el que ens fa el seguiment. No? Aquest document permet que en cas de situacions com una malaltia aguda que alteri la consciència o bé malalties cròniques com un coma irreversible o bé una demència, deixar les instruccions que es consideri que s'han de complir i, per tant, respectar les voluntats que ja s'han manifestat de manera anticipada. És possible, si s'ha deixat clar el document, en quines circumstàncies demanar a través d'aquest document que en sigui aplicada l'eutanàsia. Si la persona no ho ha demanat explícitament i en quines circumstàncies, i si no ho ha deixat clar en el document, aquesta no podrà ser aplicada, sigui quina sigui la situació. Només un mateix, com per altra banda no podria ser d'altra manera, pot donar l'autorització per portar a terme aquesta actuació de l'eutanàsia. No? Sense aquesta autorització de la pròpia persona de manera anticipada o en el mateix moment, no podrà ser aplicada sota cap concepte. La llei permet també designar una persona que actuï com a representant. Dins d'aquest document es recomana nomenar un representant que defensi i interpreti, si és necessari, aquestes voluntats. Sempre, però, respectant les voluntats del que ha elaborat el document, no les voluntats del que està posat com a representant. No? Aquesta és una màxima, no? El que estigui com a representant, el que ha de defensar és la manera del plantejament que hagi donat la persona que ha elaborat el document.
Doncs moltes gràcies a la Maria Eugènia Sala i al Ramon Sans per les seves aportacions. Podríem concloure, a mode de resum, en una sola frase, que envellir amb dignitat és un dret i no un privilegi. I ara, recordar-vos doncs, les caminades que ha comentat la Maria Eugènia abans. A la nostra agenda hi tenim doncs, el divendres 13 de juny, a partir de les 9 del matí, a Figueres, Peralada, Roses, Castelló d'Empúries, Llançà, l'Escala i la Jonquera, farem aquestes caminades amb el lema Caminem pels drets de les persones grans, on també recolliran signatures, i us animem a caminar junts pel respecte de tots i de demà. Us desitgem bon estiu i ens retrobem el mes de setembre amb més temes.
that was with us.